L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Josep Roig.
Què tal? Molt bona jornada i ben retrobats. Arriba el moment a la programació de la seva emissora municipal habitual d'apropar l'objectiu. Anem a apropar aquest objectiu informatiu que recull aquelles notícies que han succeït al territori les últimes hores. I això ho expliquem des de la seva emissora municipal habitual. A l'hora de començar, una salutació de tots els companys i companyes que ajuden a fer doncs, cada dia aquest informatiu una realitat. Una realitat que avui ens parla de les notícies en aquest dimecres 7 de novembre del 2012. Han pensat a quants d'oients pot arribar el missatge que vostès puguen enviar a través d'aquesta emissora que estan escoltant? A través de la xarxa d'emissores municipals a les Terres de l'Ebre els oferim des d'aquest contingut o els altres que també tenim en xarxa doncs que puguen promocionar el seu establiment o la seva empresa des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre en xarxa. Els recomanem que s'informen a la seva emissora municipal més propera, a Alcanar, a Amposta, a l'Ametlla de Mar, a Deltebre, a l'Aldea o Santa Bàrbara.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Doncs comencem ja aquest informatiu territorial explicant una notícia que podríem enmarcar dintre de les notícies positives, per poc marge, però positives. Em refereixo a la generació de residus a les Terres de l'Ebre que ha disminuït, no gaire, però una miqueta, al 2011. El 2011 a les Terres de l'Ebre es van generar 97.551 tones de residus municipals, el que suposa un lleuger descens del 0,28% respecte a l'any anterior. De mitjana, cada ciutadà va generar 1,39 quilos al dia de residus, xifra inferior a la mitjana catalana, que és de 1,47 quilos habitant dia. Per comarques, la que genera més residus per càpita és el Baix Ebre, amb una ràtio de 1,54 quilos de deixalles habitant dia, i la que menys, la Terra Alta, amb 0,96 quilos habitant dia. El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, va fer públiques ahir aquestes dades en una jornada territorial sobre la gestió de residus municipals adreçada als ens locals per informar-los de les principals novetats en aquest camp de la gestió de residus. D'altra banda, també i d'una manera concreta, hem parlat en principi d'una manera genèrica de les Terres de l'Ebre, si ens apropem, per exemple, a l'Ametlla de Mar, aquest municipi seria el municipi que recicla més del Baix Ebre. Del total de residus municipals del 2011 en va reciclar un 68,5%. La Cala encapçala el rànquing seguit de l'Ampolla amb un 66,1% de residus reciclats. En canvi, el municipi que recicla menys és Tortosa amb un 31,7%. Té més dades d'aquesta notícia de capçalera Olga Tomàs, des de l'Ametlla de Mar, des de la Cala Ràdio.
Segons les dades que ha fet públiques l'Agència de Residus de Catalunya, l'Ametlla de Mar és el municipi de la comarca del Baix Ebre que recicla més. I és que del total de residus municipals del 2011 es va reciclar un 68,5%. Per tant, lleuger augment respecte al 2010, on es va reciclar un 65,7%. Pel que fa a tipus de matèria, destacar l'augment significatiu del reciclatge dels bioresidus, és a dir, la matèria orgànica i la poda. D'altra banda, el reciclatge d'envasos i vidre ha tingut també un lleuger augment. Des del Consistori Calero es destaca la voluntat de reciclatge de la població. D'altra banda, recordem que el 2010 l'Ajuntament va implantar al municipi el sistema EASY de recollida selectiva, fet que ha apropat el reciclatge als ciutadans. Eva de l'Amo és la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
És una bona notícia perquè veiem recompensats tots els esforços que s'estan fent des de l'Ajuntament, però també, evidentment, encara que nosaltres posem a la mà de tots els caleros els mitjans, si la gent no recicla des de casa no es poden aconseguir aquests percentatges. Que a l'Ametlla s'arriba a un 68,5%. O sigui que estem per sobre de les Terres de l'Ebre considerablement, però molt més per sobre de la mitja catalana.
La Cala encapçala el rànquing de reciclatge a la comarca, seguida de l'Ampolla, amb un 66,1% de residus reciclats. En canvi, el municipi que recicla menys del Baix Ebre és Tortosa, amb un 31,7%.
Gràcies, Olga. Tornant una altra vegada en aquesta temàtica, però des d'una perspectiva general, a les Terres de l'Ebre, pel que fa a la recollida selectiva bruta l'any 2011, va ser de 49.333 tones, el que suposa un 50,57% respecte al total de residus municipals generats per sobre de la mitjana de Catalunya, que és del 40,62%. La recollida selectiva ha augmentat, per tant, un 2,83% respecte al 2010. Enguany s'introdueix un nou concepte d'informació en la recollida selectiva de residus, la dada de recollida selectiva neta, és a dir, un cop descomptats els impropis, que són aquells residus que no corresponen al contenidor on es dipositen. Aquesta dada aporta informació sobre la qualitat de les recollides selectives, així com del potencial de valorització. D'acord amb aquest nou criteri, a escala territorial, a les comarques de les Terres de l'Ebre, el percentatge es va situar en el 40,20%, quan la mitjana catalana és del 33,67%.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La nostra ruta informativa segueix ara des d'Alcanar, perquè els detalls de l'expedient de regulació d'ocupació que pensa impulsar Cemex continua ocupant la primera pàgina de l'actualitat en aquest municipi. Dilluns passat, l'alcalde d'Alcanar es reunia amb els responsables de l'empresa i ahir el delegat del govern a les Terres de l'Ebre anunciava que des de la Generalitat es treballarà per mantenir llocs de treball a Cemex. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio.
Què tal, Josep? Bona tarda. Efectivament, l'actualitat d'aquest expedient de regulació d'ocupació que pensa d'impulsar la cimentera Cemex a la planta que té el nostre municipi continua ocupant la primera línia de l'actualitat, com a mínim, a nivell del nostre municipi, i no només del nostre, sinó també de d'altres poblacions tan afectades com Alcanar, com puguen ser Vinaròs o La Ràpita. Dilluns passat, l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, es reunia amb els directius de l'empresa, una reunió celebrada a Madrid, en la que els responsables de la cimentera van explicar a l'alcalde d'Alcanar els detalls d'aquest expedient de regulació d'ocupació. Tal com ells manifestaven, des de l'empresa la voluntat és de no tancar la planta i recuperar l'activitat normal a mitjà termini, un cop millore de manera substancial la situació econòmica de l'estat espanyol. Aquesta, podríem dir, és la principal conclusió d'aquesta visita que feia l'alcalde d'Alcanar, que als nostres micròfons comentava també, feia una valoració de com havia anat aquesta reunió. Alfons Montserrat.
Bueno, hem estat reunits amb l'empresa, ens han informat dels motius que els han dut a prendre aquesta decisió. Malauradament, és una decisió que està presa i que està negociant amb el comitè d'empresa, el qual ja està molt cost avall. Aleshores, el que hem fet és arrencar el compromís, ja tenint en compte que la planta del Canà no es tanca del tot, sinó que hi ha algunes operacions, concretament el que és el molí i el que és expedicions, que continua obert, el que passa que això a nivell funcional doncs té una ocupació molt poca part de la plantilla, el que sí que ens hem agafat el compromís de treballar plegats per mirar de recuperar la viabilitat de continuació de l'empresa, no? De recuperar la funcionalitat i que a veure si a mig termini som capaços de tornar a absorbir aquesta mà d'obra que en aquest moment queda accidentària. No?
Tal com ens manifestaven també representants del comitè d'empresa, estos dies es continua treballant en la negociació dels detalls que tindrà aquest expedient de regulació d'ocupació, unes negociacions, un calendari que continuarà fins al 25 de novembre, a finals d'este mes. De tota manera, i des del comitè ens confirmaven també que l'objectiu dels treballadors és el de plantejar les prejubilacions als treballadors que passen dels 58 anys aproximadament i la recol·locació, si és possible, dels treballadors afectats per aquest expedient de regulació en d'altres plantes que l'empresa té a l'estat espanyol. Opcions que podrien ser una sortida per a les persones afectades, però per la seva banda l'alcalde d'Alcanar reconeixia també que aquesta decisió afectaria la pèrdua del 40% dels llocs de treball industrials que tenim als municipis d'Alcanar i La Ràpita, sobre un total d'aproximadament 600 persones que treballen en aquest sector, els 147 treballadors afectats contractats directament per Cemex, hi hauria també el de les empreses subcontractades, que també moltes d'elles basaven la seva activitat al voltant de la cimentera. D'altra banda, hem de dir també que la premsa del dia d'avui destaca que la delegació del govern a les Terres de l'Ebre ha anunciat que treballarà conjuntament amb els ajuntaments afectats d'Alcanar i la Ràpita per tal d'intentar reconduir en la mesura del possible aquesta situació. Un treball, en este cas una explicació, la que donava el delegat del govern, Xavier Pallarès, que anunciava ahir mateix als mitjans de comunicació que dilluns que ve hi ha convocada una reunió amb els alcaldes dels dos municipis i el director general d'Indústria, Ramon Bonastre, per tal d'abordar les línies d'actuació de les administracions. Tot i que el delegat Pallarès ha reconegut que la situació és molt complicada, ja que la cimentera està afectada per la crisi d'un sector com és el de la construcció, confia que la ubicació i el calat del port de què disposa la planta siguen claus per mantenir l'activitat a Alcanar.
Anem ara amb una altra notícia que també hauria d'afectar i de manera positiva el territori, però que de moment està encara en stand-by, tot i que, per lo que veiem, hi ha moviments polítics per tal de despertar-lo d'aquest letarg. La ministra de Foment, Ana Pastor, prometia el passat dimarts ahir des del Senat que el govern de l'Estat, del Partit Popular, farà tot el que no va fer el govern socialista per al tram de la Jana a l'Hospitalet de l'Infant de l'autovia A7 que travessa totes les Terres de l'Ebre. Pastor va fer aquestes manifestacions en resposta a una pregunta del senador de l'Entesa, el tortosí Joan Sabater, que li preguntava sobre les previsions del govern espanyol i recordava que les obres són necessàries per a donar una alternativa als peatges dels habitants del sud de Catalunya. Escoltem Joan Sabater.
La previsió pressupostària d'aquest projecte, que en aquest moment, com digo, se està debatint, és de 5.830 euros, igual que si hubiesen puesto simplement un euro. Mucho nos tememos que la previsión y las intenciones de su gobierno sean precisamente no ejecutar ese tramo. Somos conscientes de que estamos en una situación presupuestaria difícil. Somos conscientes del contexto de dificultades económicas en que se mueven las administraciones y también la Administración General del Estado. Pero también es cierto que el corredor viario del Mediterráneo, como el corredor ferroviario, son inversiones e infraestructuras estratégicas para el conjunto del país.
La ministra popular, Pastor, afirmava que el seu govern té previst fer tot el que no va fer aquests anys de govern els socialistes i recordava que el tram entre la Jana i l'Hospitalet de l'Infant té 74 quilòmetres i un cost de 356 millones de euros.
Por eso, señoría, debería usted pedirme, por favor, señora ministra, haga usted lo que no hizo un gobierno socialista. Haga usted de una vez la carretera que no hizo el gobierno socialista. Eso es lo que me debería de pedir.
Pastor feia aquest retret recordant que va ser el govern del PSOE qui va parar el projecte al 2005 i el va sotmetre a diverses vegades a modificació, de manera que quan ella va entrar al Ministeri no havia ni tan sols tancat l'estudi informatiu. Acabarem aquesta infraestructura i actuarem amb responsabilitat, afirmava Pastor. De la mateixa manera, la ministra recordava que el projecte encara no té enllestida la declaració d'impacte ambiental i, per tant, no se li pot demanar al Ministeri que faci res irregular.
Aquesta tardor a Santa Bàrbara, deixa't sorprendre pels espectacles que t'hem preparat a Cultu Tardor. I el dia 10 de novembre tanquem Cultu Tardor amb Arturo Gaia, Quique Pellicer i Paco Prieto i l'espectacle Gràcies Ovidi, també a les 8 de la tarda i al Centre Cultural. No remuga. Venda anticipada d'entrades al preu de 5 euros a l'Ajuntament de Santa Bàrbara. Aforament limitat. No deixis que t'ho conten. Siguis el protagonista de la nostra tardor cultural.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mute.
Seguim ara el nostre recorregut informatiu traslladant-nos a Amposta. Des de la capital del Montsià, Manel Ramon ens explica que el defensor de la ciutadania d'Amposta ha presentat el seu informe anual. Per primer cop, les queixes a l'àrea de serveis superen les destinades a la policia local. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, el defensor de la ciutadania ha fet públic el seu informe corresponent a l'any 2011, que fou presentat en el ple municipal. Un informe on destaca l'augment de les queixes destinades a la regidoria de serveis, en la seva major part per la neteja de les illes de contenidors i l'estat d'alguns punts de la ciutat. Per primer cop, les queixes a l'àrea de serveis superen a les de la policia local. El defensor de la ciutadania d'Amposta, Eloi Toldà, creu que aquest augment es deu al creixement de la ciutat i a les retallades. Escoltem Eloi Toldà.
Però el departament de serveis, pues, que anys atrás anava relativament baixant el nivell de queixes, pues, de sobte s'ha pujat. Per què? Bueno, perquè aquesta és una explicació que l'equip de govern haurà de buscar. Jo puc suposar que les retallades tenen que veure en tot això, pues, retallades de personal, retallades, puc suposar que ha tingut que influir en aquest aspecte. Evidentment, Amposta, pues, ha crescut, Amposta és més gran, i si aquí, pues, s'ha anat, perquè els pressupostos no arriben, retallant les tasques, pues, les queixes augmenten. Este departament és un departament on no es veu el que es fa, però se nota molt el que no es fa.
Eloi Toldà, defensor de la ciutadania, fa també un ampli repàs a la necessitat que els ciutadans creuen que té la ciutat, en les quals destaca la necessitat de millorar l'entrada d'Amposta per l'avinguda de Sant Jaume, així com les voleres d'aquella zona. Toldà també informa de l'augment de les famílies que es troben amb la major part dels seus membres a l'atur i que genera un clar sentit de desesperació entre els ciutadans afectats.
I un altre tema que continua generant informació tots els dies és la problemàtica que es genera a l'entorn dels treballs de descontaminació del pantà de Flix. Durant la roda de premsa posterior a l'últim Consell i Direcció de l'Administració de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, el delegat del govern, Xavier Pallarès, també insistia en la posició ferma del govern per demanar a Acuamed que no iniciï l'extracció de fangs tòxics de l'embassament de Flix abans de fer totes les obres d'emergència que han de garantir un abastament alternatiu en cas d'un episodi de contaminació. El delegat assegurava que no ha rebut cap confirmació oficial de l'inici de les obres, però sí que coneixen que les intencions són de començar els treballs de forma imminent. Escoltem Pallarès.
Nosaltres confirmació oficial no la tenim. Vale? Confirmació per xerrades i per declaracions i per reunions que s'han fet en Acuamed és que volen començar ja. Per tant, ajuntaments de Ribera d'Ebre a través de Consell d'Alcaldes, Parlament de Catalunya, llegiu la moció del Parlament de Catalunya, no la moció interessada, no, la moció que s'aprova al Parlament de Catalunya. Comunitats de regants, diferents ajuntaments que no són de la Ribera d'Ebre, el govern de la Generalitat de Catalunya, si tot això no volem donar importància, doncs bueno, escolta, potser estem a la situació que estem perquè precisament no es dona importància, qui s'ha de donar importància. I entenem que Flix vulgui tirar endavant, i entenc que l'alcalde vulgui tirar endavant, escolta, si això és... tot té un punt de poder-ho entendre. Però escolta, el tema està en que les obres s'han de fer, i tant, quantes més aviat possible, i tant, i a més s'han de fer en les garanties. I estem aquí enganxats.
Pallarès també recordava la mateixa compareixença davant la premsa que tant el Consell d'Alcaldes de la Ribera d'Ebre com els ajuntaments Riu Avall de Flix, com el mateix Parlament o el Govern, ja reclamen que les obres es facin el més aviat possible, però això sí, garantint la seguretat.
Segona cursa Sant Silvestre a l'Aldea 2012. El dia diumenge 30 de desembre. La sortida de la cursa i de la marxa serà a les 10 hores. La cursa constarà de 10 quilòmetres i la marxa de 6 quilòmetres. Tota la informació per a les inscripcions la trobaràs al telèfon del Casal de Joves de l'Aldea. 977 45 19 61. 977 45 19 61. De les 17 hores fins a les 21 hores. La data límit de la inscripció és el dia 27 de desembre del 2012 i el preu de la inscripció és de 5 euros. Recorda, el diumenge 30 de desembre tens una cita a l'Aldea amb la segona cursa de Sant Silvestre.
L'informatiu emute.
I el recorregut informatiu pel territori ens porta ara a Ràdio Delta, una altra de les emissores de Mute. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens parla avui de l'agència Ebre Models, que està buscant els representants catalans interessats en participar al concurs Caballero i Dama d'Espanya 2013.
L'agència Ebre Models està seleccionant els models que participaran en una gala al Palau Sant Jordi per tal d'escollir els representants de cada demarcació catalana, Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, al concurs Caballero i Dama d'Espanya 2013. Aquest concurs, similar al conegut certament de Miss i Mister Espanya, es diferencia principalment de l'anterior en què l'edat màxima per a concursar són els 30 anys. Els 8 escollits, 4 homes i 4 dones, competiran contra els altres 26 representants de la resta de comunitats autònomes del país en aquest certamen Caballero y Dama d'Espanya el proper mes de maig a Madrid. El gerent de l'agència Ebre Models i delegat de Catalunya de Caballero y Dama d'Espanya convida tots els joves i no tan joves aspirant a convertir-se en models que passin per la seva agència. Escoltem Pau Guard.
El que tinc que fer ara és una desfilada perquè porto la delegació i ara compto en unes 90 persones. D'allí tinc que fer una desfilada, una gala que es diria al Palau Sant Jordi d'aquí 4 mesos. Allí hi haurà una eliminació. I triaré pues, les de les 4 províncies un noi i una noia, un cavallero i una dama, que s'iran enviats a Madrid a la final. Vull animar tota la gent de les nostres terres, vale? Perquè passe per l'agència. I bueno, vos animo a tothom, no importa edat, ni altura, ni res, perquè sempre tinc un treball per a vatros. Inclús ara ja vos animo les més grandetes, perquè vaig a fer desfiles de 30-45 anys, perquè no diguin que sempre són les jovenetes. I també faré talles grans. Vaig a donar l'oportunitat a tot, a tota persona, i ja t'hi dic, a totes mides, el que sigui, vaig a donar l'oportunitat.
Per més informació sobre el món dels models o sobre el certamen Caballero y Dama d'Espanya, adreceu-vos a l'agència Ebre Model, situada al carrer Major d'Amposta.
I no ens movem encara de l'entorn del TAC i, a més, dintre del món de la imatge, encara que des d'una altra perspectiva, perquè us voldria parlar també a l'informatiu d'una exposició que em sembla força interessant de promocionar, aquesta que prepara i que, de fet, està mostrant ja l'Arxiu Comarcal del Montsià, una mostra amb una col·lecció de fotografies inèdites de les obres del Carrilet. L'Arxiu Comarcal del Montsià acull fins al 30 de novembre una mostra de fotografies de Pista Hits, l'enginyer suís encarregat de la construcció de la via fèrrea del Carrilet. La mostra és una selecció d'entre una col·lecció de 162 fotografies, fins ara inèdites, que l'Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre va adquirir procedents d'un antiquari de Barcelona. Es tracta d'unes instantànies que Hitch va capturar entre els anys 1925 i 1926 mentre s'executaven les obres del ferrocarril de via estreta que connectava Tortosa i la Cava, el Carrilet. Les fotografies plasmen la vida quotidiana i la senzillesa de la gent de les poblacions del Delta, la vida als masos, les salines, les barraques, els pescadors, el cultiu de l'arròs, el correbous. Aquesta exposició va ser inaugurada el passat dilluns a la tarda a l'Arxiu Comarcal del Montsià i es pot visitar en aquest mateix arxiu del 5 al 30 de novembre en horari de les 9 del matí a les 2 de la tarda i de les 4 a les 6 de la tarda. Hitz, suís, de procedència, provenia d'una família d'enginyers. Els seus, en principi, 3 mesos de contracte a Espanya, es convertirien en 50 anys i l'arrelament de la seva família al país. De la seva Suïssa natal, encara que nascut de manera circumstancial a Mainz, Alemanya, va heretar el seu amor per la muntanya i l'amor per la muntanya i el va dur a l'afició precisament a la fotografia. Aquestes fotografies que recullen aquest episodi important de la història del territori. Una història del territori que, per cert, també recull l'entitat de la que anem a parlar a partir d'ara mateix, també com una de les notícies en aquest informatiu. Anem a parlar de l'entitat a Terres de Cruïlla, de la que en forma part el Centre d'Estudis Planers. El Centre d'Estudis Planers organitza aquest proper diumenge un dels itineraris de les Terres de Cruïlla. Aquesta entitat està formada per diferents associacions i centres d'estudis propers al territori del Sénia i va ser formada fa ara uns 4 anys amb l'objectiu de sumar esforços en el camp de la cultura i la recerca per difondre els coneixements i l'experiència adquirida durant anys sempre amb temàtiques properes i que fan referència a la història, la geografia, la etnografia, el patrimoni, la literatura, etc. dels nostres pobles. Entre les entitats que formen part de l'organització Terres de Cruïlla es troba el Centre d'Estudis Planers de Santa Bàrbara, que organitzarà aquest proper diumenge, 11 de novembre, la darrera de les sortides previstes per enguany. El president del Centre d'Estudis Planers, Màrius Pont, explicava que la sortida s'ha titulat Assentaments al llarg dels segles entre Santa Bàrbara i l'Ebre i portarà als participants a fer un recorregut a la partida de Cap de Moltó, encara dins del terme municipal de Santa Bàrbara, però també a Mianes i a la vila romana Torre Medieval de la Carroba, que encara està dintre dels termes municipals d'Amposta o Tortosa, però que la gent de Santa Bàrbara sent molt seues per ser els punts on, per la seva proximitat al riu Ebre, històricament hi ha tingut propietats i hort.
Bon, anem més enllà del terme, és a dir, sí que utilitzarem el nostre terme, el poble també l'ha envoltat bastant, però com hem fet altres vegades, penso que també és bo conèixer coses que tenim properes i que a vegades la gent no té prou present. I este concretament que l'hem titulat Assentaments al llarg dels segles entre Santa Bàrbara i l'Ebre, el motiu és el següent. Tots sabem, i això la gent del poble ho coneix prou bé, que tota la zona de Mianes i la Carroba tradicionalment ha sigut una zona on la gent de Santa Aurora ha tingut sobretot horts. Fins a arribar a Mianes, moltes masades, cases de camp, però molta gent ha tingut horts. Per què? Perquè estan prop del riu. Llavors, és una zona que me la sentim molt nostra, no? Tot el que és Mianes, i jo afegiria que és d'Ibé la Carroba, encara que part de Mianes és de Tortosa i la Carroba és Terme d'Amposta. Clar, aquí llavors vam dir, caram, però tot el que és l'anada cap a Mianes i la zona, que en el nostre terme fa com una llenca molt avall, que en diem Cap de Moltó, que s'endinsa el que seria Mianes, no només podem parlar de la colonització del segle XIX i de la gent que fins i tot... La gent recorda que fins fa no molts anys hi havia gent del poble que vivia als masos de per allà baix, vull dir que hi vivia gent, inclús hi havia mestre a Mianes, vull dir que per a les masades era una vida molt activa. Tenim una cosa que potser el poble l'han valorat poc, que el terme de Santa Bàrbara, a la partida de Cap de Moltó, en diverses excavacions dels finals dels anys 50, sobretot una de 1970 i una altra l'any 1985, se va recuperar tot el que era la necròpolis de Mianes. Clar, avui en dia si vas allí no queda res perquè precisament com que eren enterraments, les urnes funeràries se van treure, però avui en dia este patrimoni que es va traure del terme de Santa Bàrbara n'hi ha al Museu de les Terres de l'Ebre, abans dit Museu del Montsià, n'hi ha al recentment obert Museu Històric de Tortosa i n'hi ha al Museu d'Història de Catalunya, allà a Palau de Mar.
Aquesta sortida, que organitza diumenge, el Centre d'Estudis Planers està obert a tothom i s'iniciarà a les 10:30 del matí des del Centre Cultural de Santa Bàrbara. Tindrà una durada prevista de 2 hores i mitja i el recorregut entre els diferents llocs que es visitaran es farà en cotxe. I una altra proposta que ens ha semblat interessant avui és la que ens ofereix la Biblioteca Marcili Domingo, que participa en un projecte intergeneracional de contacontes. El Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció a l'Associació Amics i Amigues de la UNESCO a Tortosa per al projecte de Iaios Contacontes Vincles Intergeneracionals dins l'any europeu de l'envelliment actiu. Aquesta subvenció es destinarà a l'adquisició de llibres per al fons de la Biblioteca Municipal de Tortosa. Així mateix, la Fundació Jaume Bofill ha otorgat un reconeixement a aquest projecte que es va iniciar a Tortosa el curs passat partint d'una iniciativa de UNESCO Tortosa amb la col·laboració de la Biblioteca Marcili Domingo. Un equip de 23 persones grans, coordinat per la voluntària Pilar Saporta, van fer 70 actuacions a 28 aules de 4 escoles del municipi i també a l'Espai Obert i Aprenentatge i la Biblioteca Marcili Domingo, entre altres. Uns 700 xiquets i xiquetes de diferents edats van gaudir dels contes de sempre i d'altres de nova creació explicats pels mateixos iaios. Aquest mes de novembre reprendran les activitats del projecte amb sessions de formació i intercanvi d'experiències entre la gent gran voluntària per a la selecció de contes que es començaran a explicar a partir del mes de febrer. A banda de les escoles de Tortosa, també s'anirà a l'Hospital Verge de la Cinta i a l'Escola d'Educació Especial Sant Jordi a Jesús. Aquest programa està obert a la participació de totes les persones grans que es vulguin incorporar voluntàriament a aquest equip de contacontes, les quals hauran de posar-se en contacte amb la Biblioteca Marcili Domingo.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mute.
I anem ara amb una notícia que podríem ben bé catalogar tant dintre de l'apartat de notícies esportives com també dintre de l'apartat de notícies polítiques, perquè ens parla de la Joventut Esportiva Flix, que serà el primer club de futbol de Catalunya que portarà el logotip de l'Assemblea Nacional de Catalunya a la seva samarreta. Concretament, la tarda del passat dilluns, en una assemblea extraordinària de l'entitat celebrada al casal Sant Jordi de Flix, es va aprovar per 61 vots a favor, 2 en contra i 3 nuls la proclamació de la Joventut Esportiva Flix com a club per la independència. A la convocatòria d'aquesta assemblea, la Junta exposava que és hora de mostrar la nostra identitat com a club d'un país que vol decidir per ell mateix i que és un altre pas més per poder competir amb les seleccions catalanes. L'aprovació consisteix, de fet, en un conveni amb Flix per la independència, la secció local de l'Assemblea Nacional Catalana, on s'acorda dur el logotip de l'entitat a la part davantera de la samarreta i l'estelada a la part posterior, igual que el Club Patí Vic, primer club esportiu en fer-ho. D'aquesta manera, el Club Flixanco serà el primer equip de futbol de Catalunya que lluirà el logotip de l'Assemblea a la seva samarreta. L'estrena d'aquesta samarreta està prevista per al diumenge en el partit que disputarà el Flix a casa contra l'Atlas de Tortosa a 3:15 de la tarda. Doncs avui això ha estat tot. Esperem que les notícies que els hem explicat hagin estat del seu interès. De fet, bàsicament han estat pràcticament les més destacades de les que hem pogut recollir a les diferents redaccions de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre des d'on s'emet aquest informatiu. De veritat, gràcies per la seva atenció. Com sempre, a l'hora de despedir, a part d'aquest agraïment, volem recordar-los i que demà a la mateixa hora i al mateix punt del dial els tornem a esperar. Fins aleshores, bona jornada. Actualitat, i esperem que demà tornen a repetir. Com sempre, saben que tenen una cita a la seva emissora municipal habitual a aquesta hora.